Benvinguts al ple ordinari del juny del 22. Primer, dos cosetes previs. Una, disculpar al Miquel Mateos, que avui no ens pot acompanyar per un tema de salut lleu. Val? I després, que no havíem dit a l'anterior ple que el Joan Pla no havia pogut vindre per un tema de salut, perquè justament tenia el problema aquell moment i ens ho va enviar que ja havíem acabat el ple. Per tant, queda disculpada, senyor secretari, la seva presència a l'últim ple extraordinari. D'acord, Joan? Molt bé, doncs comencem. Primer, aprovació de l'acte de la sessió anterior. Hi ha alguna paraula sobre l'acte de la sessió anterior? No? Senyor secretari, donem per aprovada.
Queda aprovat per unanimitat, per assentiment.
Perfecte. L'acte de l'expedient 917-2022, que és l'aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2022-2023. Els plans aquests se fan bianuals, ja es va fer l'anterior vegada, evidentment, són susceptibles de canvis, qualsevol cosa que pogués passar es pot ficar. De canvis que hi ha el tema dels ajuts d'habitatge, tant masoveria com el conjunt, que són 50.000, s'augmenta 2.000 a l'AGAP, 1.500 a salut mental, se fiquen a prestacions econòmiques socials 25.000 i s'afegeixen la part de la mercantil i la part del desè aniversari dels bancs del PAL. D'acord? Doncs aquest és el pla estratègic. Hi ha alguna paraula sobre el tema? Sí?
Jo tinc un parell de dubtes, perdona, però avui no em trobo la mascareta perquè estic treballant en positius. Tinc un parell de dubtes molt escuets. Respecte a l'ajuda dels 25.000 euros, hi ha un moment que apareix la taula d'emergències. Aquesta taula, com a, diguem, element actiu per poder desenvolupar i poder adjudicar aquestes ajudes, aquest organisme està activat o s'activarà?
La idea és poder activar-lo.
Activar-lo per poder ajudar i coordinar i poder desenvolupar, d'acord. O sigui que s'implementarà amb ajuda a aquesta taula, d'acord. I la darrera pregunta és, respecte a les ajudes a la masoveria urbana, parla d'una borsa mediació. L'Ajuntament de Balaguer crearà una borsa on les persones, no?
Això és el que vam comentar al ple de pressupostos, que aquesta línia preveia dues ajuts. La primera línia era sobre masoveria urbana i la segona era sobre rehabilitacions petites que permetessin tenir habitatges buits i incloure'ls a la borsa de mediació que actualment tenim. És a dir, són 50.000 euros a repartir entre dues línies.
Però la masoveria urbana implica que hi ha d'haver una transacció, un contracte entre una part...
Sí, però són dues coses diferents. Les bases seran les mateixes, però inclouran dos projectes, dues línies. És a dir, dues línies de subvenció, les mateixes bases.
Però la borsa de mediació que té a veure amb la masoveria? Perquè jo entenc...
De res. És a dir, la masoveria urbana serà per a resoldre habitatges buits que actualment hi ha, sí. I després, a més, hi haurà aquesta altra línia que inclourà habitatges buits, que a aquests habitatges buits se'ls generarà una subvenció, un petit ajut per rehabilitar, i un dels condicionants per rebre la subvenció serà que s'incloguin a la borsa de mediació.
O sigui, que seran dues maneres de fer-ho, la de la masoveria?
No. Una cosa serà la masoveria i l'altra serà un contracte de lloguer en què el propietari haurà d'arreglar l'habitatge amb poca cosa, en la que permetrà que l'habitatge pugui ser habitable i que, per tant, pugui incloure's a la borsa de mediació que actualment tenim.
Vale, o sigui, són dues coses diferents.
Són coses diferents, però que regularan les mateixes bases.
Vale. I després una petita puntualització. Quan parlem de... respecte a les ajudes que van encarades cap a governació, afers socials, participació, cultura i comunicació, hi ha un punt que es parla de la diversitat funcional, on se té en compte les persones amb discapacitat sensorial i també les persones amb discapacitat física. Trobo a faltar que es nomenés també les persones amb disfunció cognitiva, que també és important tenir-les en compte. Ja està.
No estarien incloses dins dels exemples que han ficat, doncs.
Clar, explícitament surten... La diversitat és molt àmplia, és molt heterogènia, no és com dir gossos, no? Pues hi ha moltes races de gossos. Se contemple a les dues, la sensorial i la física, però en canvi no es contempla la cognitiva, si es podia incloure, ja està.
Enteníem que dins de la funcional també hi hauria d'haver la cognitiva com una
qüestió... Sí, però explícitament fa referència a aquestes dues, però per dir que es nomenen, doncs que es nomenen a totes, res més.
Sí que els podem afegir
Bueno, ho afegim i ja està.
Si us sembla bé, podíem modificar-ho i afegir aquest terme. En principi enteníem que dins de funcional hi havia totes les funcions i, per tant, el CAP és una funció més, però si ha de quedar més clar, diguem-ne, que la part cognitiva pot quedar, podria no quedar inclosa.
Fem una cosa, com que és el punt 5 de diversitat funcional, introduïm en aquest paràgraf el tema de la diversitat, o, perdó, de la qüestió cognitiva, així també ho quedarà recollit com... Ja ho enteníem com a integrat, però si cal explicitar-ho, doncs ho explicitem i ho mantenim aquí.
Sí, però hauríem de dir el què.
Sí,
però per ho aprovar, que estigui aquí, seria limitacions cognitives o sensorials. Podríem ficar cognitives o sensorials, perquè després hi ha els exemples de sensorials. Val? Ficar cognitives abans. Trobeu bé la resta de grups? Sí? Perfecte. Gràcies. Alguna paraula més sobre el pla estratègic? Sí? Senyor García?
Hola, bueno, nosaltres votarem a favor. Tot, ja vam, quan ja va discutir el pressupost, ja vam dir que totes aquestes iniciatives ens semblaven oportunes i necessàries, i que el que nosaltres faríem és afegir de noves, no? però naturalment amb aquestes votarem que sí.
Molt bé, gràcies.
Sí, sí, bona nit. Un dubte. El títol 2, article 12, que diu que es realitzarà un informe d'avaluació del pla estratègic de subvencions i que s'anexarà als exercicis posteriors, a l'expedient no l'hem vist, no sé si està fet o no està fet, i en tot cas, si estigués fet, si ens el poden fer arribar.
No, perquè encara no ha acabat l'any 22. O sigui, com que era via no...
El fet és que era bianual, era 2021-2022. Això s'hauria en acabar l'any 22 s'hauria de fer.
O sigui, no es fa, per exemple, l'any 21 i un informe i l'any 22 un altre? S'esperarà fer tot?
S'hauria d'avaluar si el pla estratègic de subvencions en si s'ha aplicat com tocava o quina quantitat s'ha aplicat. Llavors, valorar, és una valoració a final de fiscalització, si cal implementar noves subvencions, si aquestes subvencions s'han realitzat totes o no. És una qüestió més de fiscalització.
Bueno, més que res, enteníem que era bo que hi hagués aquest informe per preparar el nou pla de subvencions, perquè llavors s'entendria que saber si s'han gastat tots els imports, si no s'han gastat tots els imports, però bé, bueno, esperarem que hi hagi aquest informe i en tot cas ja el revisarem. Després, celebrem que s'incrementin les subvencions en l'àrea de cultura, en l'àrea social, en l'àrea d'habitatge. El que sí que entenem és que en l'àrea d'esports hi ha un import de 108.000 euros que es manté respecte a l'anterior pla. Nosaltres entenem que és possible que hi pugui haver més necessitat d'aquest import, vist que hi ha nous clubs a la ciutat, hi ha cada vegada més equips, degut a que tenim unes entitats que realment realitzen moltes activitats i absorbim a molts nens i nenes que realitzen l'esport aquí a la ciutat, perquè tenim una comarca molt extensa i realment tenim uns clubs amb molt potencial. Llavors, mirar si realment hi ha la necessitat de poder incrementar aquesta partida, al moment de que ho hagin de treure, poder-ho valorar i simplement que ho tinguin en compte. I després, amb la partida aquesta de 50.000 euros de masoveria i de petita rehabilitació, tenim previst ja quin import anirà a masoveria i quin import anirà...
No, serà seran unes bases que ja tenim preparades i que també us presentarem, que s'inclouran dues línies d'actuació i aquestes línies d'actuació aniran a la mateixa partida. Com que ens trobem que és finals d'any ja programant i que pot ser que una part tiri molt i l'altra no tant, anirem fent equilibris. Evidentment, com a pla estratègic, ja ho diu, que preveu que s'hi puguin afegir modificacions en cas de que hi hagués un tope, es podria afegir.
Vale, llavors, un petit dubte, només ja ho veurem a les bases segurament, com vostè diu, però què entenem per petita rehabilitació?
El que buscàvem era que hi havia habitatges que ens trobem, que ens diuen, doncs, ostres, és que hauríem de fer una petita rehabilitació a la cuina, doncs canviar algun moble, i creiem que canviant el moble de cuina, el que ve a ser el de cuinar, el fogó i així, creiem que el podríem introduir a lloguer, però nosaltres, com a propietaris, que ens ha tocat un pis per herència, no volem o no podem invertir diners, doncs amb aquestes petites inversions doncs treure habitatges que sí creiem que amb poca inversió es podria fer. Plantejàvem inicialment, com ja vaig dir a la ràdio, que potser la xifra de mitjana serien uns 1.000 euros per habitatge, però això no pot ser clar, és una mitjana, per tant, depèn de cada habitatge ens trobarem una cosa o amb una altra, llavors a gastar, diguem, la partida pressupostària.
D'acord, el nostre vot serà favorable.
Molt bé. De fet, com que és una concurrència competitiva, en principi els que acabaran aconseguint, en cas que hi hagi molta oferta, seran aquells que per una quantitat inferior puguin acabar tenint el pis en condicions de ser entrat a la borsa de mediació. Per tant, la quantitat és difícil de dir, perquè si te'n trobes diverses de 1.000, probablement no entraran els que siguin de 4.000, i si resulta que el que menys és 4.000, potser entraran els de 4.000 i n'entraran menys, val? I els que no entraran són els de 6.000. Val? Per tant, la seva concurrència competitiva dependrà una mica de la gent que es presenti.
És a dir, el que anem a buscar amb aquesta subvenció és intentar maximitzar de la millor forma possible que els habitatges buits, que amb petites rehabilitacions es poguessin ficar a lloguer, ficar-los i mirar de buscar i adaptar al màxim el parc d'habitatges que tenim a la ciutat, que sabem que n'hi ha de buits i sabem que n'hi ha que no s'ocupen perquè no hi ha forma d'obrir-los, perquè hi ha desídia, perquè hi ha gent que no pot pagar-los, etc. Hi ha moltes casuístiques, com bé sabrà.
No, més que res, amb el sentit de sobretot aquí al centre històric, que hi ha molts pisos i sobretot potser molts blocs de que no tenen una divisió horitzontal feta, clar, hi ha una inversió molt gran a fer, els propietaris no tenen capacitat econòmica per fer-ho o no és del seu interès fer-ho. Clar, potser és valorar, ficar en una balança, no? si val més potser potenciar les petites ajudes de 1.000 euros o realment de dir si podem fer ajudes més grans, ni que anem més a poc, però realment tindrem edificis rehabilitats, tindrem edificis segurs, que evitarem que al llarg dels anys, per exemple, se pugui enfonsar un sostre i pugui anar afectant els edificis colindants, i sobretot aquí el centre històric, que realment la problemàtica és una mica gran.
Sí, no, i és latent en alguns edificis. La qüestió és que la Generalitat de Catalunya ja està traient aquestes subvencions en àmbit més gran i nosaltres anem a complementar aquelles qüestions més petites que la Generalitat no acaba de donar, diguem, bueno, format, i que per tant volem arribar-hi i volem que sigui la forma de donar més opcions als habitatges buits que hi ha actualment.
D'acord.
Entenc que tots els vots serien favorables, hem quedat.
Doncs, secretari. Queda aprovat per unanimitat, per assentiment.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és el punt número 3, que és l'expedient 139/2022, aprovació definitiva del projecte de museïtzació de la sala del Castell Formós. En aquest cas, com que no hi ha hagut al·legacions, al seu moment ja van passar la proposta d'aprovació inicial, per tant, es porta a aprovació definitiva. D'acord? Hi ha alguna paraula sobre el tema? No?
Doncs... Queda aprovat per unanimitat, per assentiment.
Perfecte. L'expedient, el número 4, és l'expedient 305/2022, que és l'autorització i compatibilitat d'un empleat públic. En aquest cas ja vam dir, no diem noms, però ja ho sabeu de la comissió informativa, per tant, simplement seria, si no hi ha cap pregunta ni res, doncs també passaríem a aprovació. Senyor secretari?
Bueno, si no hi ha intervencions, s'ha donat aprovat per unanimitat, per assentiment.
Passem al punt número 5, que és l'expedient 2191/2021, que és l'expedient sancionador de gossos potencialment perillosos. En aquest cas hi va 2.400 euros de sense llicència i 300 de sense morrió. Per tant, com que s'han de seguir passant per ple, doncs si no hi ha cap pregunta, doncs s'ha aprovat.
Queda aprovat per unanimitat, per assentiment.
Molt bé, gràcies. Anem als assumptes d'urgència. En aquest cas tenim 4, vam dir que serien 2. Un és la moció, que és la darrera que ha entrat. Per tant, comencem per l'expedient 263/2022, que és l'aprovació definitiva de l'Ordenança General de Circulació de Balaguer. En aquest
cas, cal votar inicialment l'ordenança.
Sí, és el que anava a justificar ara, perquè més que res per guanyar temps. És a dir, no havíem pogut tindre tota la informació perquè el període d'al·legacions encara està obert i podia ser que hagués pogut arribar alguna al·legació entre la informativa i ara, diguem-ne, des que la vam convocar. Per tant, la informativa no ho podíem portar i ho portem ara. Alguna cosa sobre l'urgència? S'entén que hi ha urgència?
Queda aprovada l'urgència per unanimitat.
I respecte al tema, hem rebut dos al·legacions. Una respecte al dret de manifestació, que ja vam estar que vam estar parlant, que ha estat acceptada, i una altra sobre la possibilitat d'aparcar autocaravanes, que el que s'ha fet és no acceptar-la, sinó fer un aclariment, és a dir, que quedi més clar el que és, i en aquest cas potser ha estat bé també rebre-la, però ens ho ha fet repensar d'alguna manera, i per exemple ficar autocaravana turística també és una manera, diguem-ne, d'entendre que no estem parlant d'autocaravanes que puguin formar part de campaments que siguin fixes. Això entenem que no és el que anem a regular aquí, això no, en principi no ha de tindre lloc, s'ha de buscar habitatge per la gent, però sí que és cert que ha anat prou bé, diguem-ne, per poder fer aquest aclariment. El text el tenien tots. No sé si hi ha alguna pregunta sobre aquest text, o si no, donaríem per aprovada.
Si no hi ha intervencions, queda aprovat per unanimitat per assentiment.
Llavors anem al punt 8, que l'expedient 988/2022, que la ratificació del decret d'aprovació d'adhesió del contracte de subministrament d'energia elèctrica de l'ACM, Associació Catalana de Municipis i Comarques, de l'1/7/22 al 30/6/23, i en aquest cas el que es va fer per tema terminis és passar per ple la ratificació del decret. Val? És a dir, aquesta és una de les pròrrogues possibles. Al seu moment ja es va aprovar pel propi ple l'adherir-nos, diguem-ne, a la central de compres de l'ACM per poder fer la compra agregada de la llum, i en aquest cas el que es proposa és fer pròrroga, d'acord? D'un any. Alguna pregunta?
Nosaltres sí. Votarem no amb aquesta renovació de l'adhesió al contracte de subministre de la llum, bé, perquè no és el model d'energia 100% verda que nosaltres intentem que es pugui dur a terme, i a part que també les empreses que ofereix aquesta central de compres, totes són la gran majoria empreses del B65.
D'acord. Alguna pregunta? Sí,
nosaltres estem d'acord amb la ratificació del decret. El que sí que voldríem fer una petició a l'equip de govern, en el sentit de veure una miqueta el decret, els costos que té l'energia als edificis públics, si demanaríem una miqueta de celeritat al poder implementar tots els projectes que pugui haver, o acabar de redactar els projectes que hi pugui haver d'energies renovables, perquè creiem que això serà de gran ajuda per reduir el cost que tenim energètic a la ciutat, i això repercutirà en que el puguem derivar a altres inversions, tema social, habitatge, esportiu, inversions, manteniment, i creiem que això seria bo. En aquest sentit, oferir-los l'ajuda per si els podem ajudar en algun tema per poder accelerar els projectes i que ho puguin implementar el més aviat possible.
Perfecte. De fet, hi ha un projecte que està acabat, aprovat, i per tant estaria pendent de tindre la partida pressupostària, i l'altre estan acabant d'enllestir-lo, que són aquells dos que vam explicar al seu moment. D'acord? Molt bé, doncs hauríem de passar a votació, no? Perquè hi ha un vot diferent. Vots favorables a la proposta? Vots en contra?
El resultat de la votació és 14 vots a favor i un en contra.
Lo de la urgència, em sembla que me l'he passat en aquest punt.
He entès que donàvem l'urgència de tots, sí, els punts.
Sí,
no?
Urgència,
no,
sí.
I no que anàvem a votar.
Però no he preguntat, disculpeu.
Hi havia sentiment. Perfecte.
Passem al punt número 9, que l'expedient 1012/2022, aprovació de la bonificació tributària i CIO de les obres d'utilitat o interès municipal de les obres a l'Institut i a Ciutat de Balaguer. En aquest cas, la urgència simplement és perquè és un tràmit pur i dur, i per tant, si ho tenim enllestit, s'aprova i ja ho pots aplicar de bones a primeres, ja està signat tot a la resta, i per tant representa que començarien a fer-ho ja. Aquí a les obres el que es tracta és aquell magatzem que era d'agricultura, que ha de passar a ser gimnàs i sala d'actes, que al seu moment, quan ho van necessitar per temes d'augment, diguem-ne, de capacitat que van tindre, van passar les aules a l'anterior que tenien, i per tant estaven sense aquests espais. Tenien la sort, evidentment, que estan tocant del poliesportiu, etcètera, i per tant se'ls permet l'utilització d'espais municipals, però sí que és cert que no poden no tindre en aquest cas aquests espais des d'un punt de vista, diguem-ne, de la pròpia departament, no? I per tant ara l'urgència és aquesta. Sobre l'urgència, alguna pregunta? Doncs entenc que l'urgència està aprovada, i respecte al fons de la qüestió, simplement és el descompte que preveu la normativa, però ha de passar per ple. Sí? No, també entenc que està aprovada.
Queda aprovat per un pressentiment.
Molt bé, passem a l'expedient 1041-2022, que és la moció que condemna els fets de Melilla i en defensa dels drets humans. Amb moció no fem, no? Urgència? Sí, per això vull dir que simplement no fem urgència, sinó que ho hem decidit així entre tots. Per tant, la presenta el grup de la CUP, llegis la Carmen.
Moció de condemna dels fets de Melilla i en defensa dels drets humans. El passat 24 de juny va tenir lloc un intent de salt de la tanca de Melilla, segons va informar la delegació del govern a la ciutat autònoma. Unes 2.000 persones es van acostar als voltants del perímetre fronterer per la zona del barri xinès, de les quals 500 van aconseguir entrar a la zona. Finalment, van poder traspassar la frontera i arribar a Melilla 133 persones, majoritàriament d'origen sudanès i xadià. Durant el salt, la policia espanyola i marroquina va atacar les persones que intentaven saltar fins a provocar la mort, de moment, de 37 persones negreafricanes que van morir al costat marroquí. La brutalitat policial amb el que van rebre també van deixar 76 ferits, 13 d'ells en estat greu. S'ha pogut constatar el llançament a curta distància de pots de fum per part dels antiavalots de la Guàrdia Civil cap a les persones que es trobaven a la tanca, generant una situació de gran perill per a la seva integritat física i moral i la caiguda de molts de la tanca. Els episodis de violència física i l'agressivitat que presenta l'arquitectura fronterera en si mateixa, cal sumar-hi el tracte inhumà i vexatori que pateixen les persones en trànsit, com s'ha documentat als nombrosos vídeos que associacions defensores de drets humans han compartit. De fet, aquests assassinats, sumats al recent sobreseïment del cas d'assassinat dels 15 Tarajal a mans de la Guàrdia Civil, deixen molt clar que el regne d'Espanya no només és capaç d'assassinar per defensa de la seva pàtria i el seu territori, sinó que s'enorgulleix de fer-ho sense cap pudor. Esdeveniments com el passat 24 de juny no són esdeveniments nous, però sí que s'han vist incrementats a conseqüència de l'últim acord entre el govern espanyol i Marroc. En el marc d'aquest acord, el govern de l'Estat espanyol va abandonar la seva històrica neutralitat respecte al conflicte del Sàhara Occidental i la defensa del dret a l'autodeterminació per passar a recolzar el pla marroquí per al territori. Aquí pretén dotar de més autonomia. A més, cal afegir una externalització de la gestió de fronteres. També es materialitza amb la privatització d'aquestes. El juliol de 2020 es va fer públic com 10 multinacionals gestionen el 65% del pressupost en matèria migratòria de l'Estat espanyol, donant a conèixer en privat ens privats vinculats a les jerarquies franquistes, a l'aristocràcia i excarres polítics, que es beneficien directament d'aquesta política restrictiva i basada en una suposada eficiència econòmica, que no existeix quantitativament i que en qualsevol cas és la màxima expressió de com les polítiques racistes sostenen un cercle econòmic de violència i empobriment de la classe treballadora. La Unió Europea és una altra expressió d'aquesta dinàmica hipòcrita, que mira només per l'interès del capital i també de com Europa, en tant que ens cultural, és un territori antinegre i colonial. El Centre de les d'Estudis per la Pau diu al seu informe, expandint la fortalesa, les polítiques d'externalització de les fronteres de la Unió Europea, que Cipol, una empresa semipública francesa del mercat de la seguretat de les fronteres, va tenir una gran influència en l'elaboració de polítiques de protecció de fronteres per part de la Comissió Europea. Racisme, capitalisme i blanquitud són la recepta de suposats drets que s'ofereix l'Estat espanyol a la Unió Europea. Per tot això, la Pèria de Balaguer acorda, primer, condemnar la brutal violència policial espanyola i marroquina, les devolucions en calent, la insultant resposta per part del govern de l'Estat espanyol davant la mort de desenes de persones, de moment per ara 37, però un nombre incert que encara no sabem si pujarà. Dos, condemnar els silencis còmplices, la passivitat i la corresponsabilitat dels governants espanyols, així com les declaracions de Pedro Sánchez elogiant la violenta resposta de les autoritats marroquines. Tercer, instar els governs espanyol i marroquí a garantir la seguretat i protecció dels drets humans, tant de les persones que han aconseguit arribar a Melilla com més de les 1.000 persones que s'han quedat en territori marroquí. Quart, instar el govern de l'Estat a investigar aquests fets per tal d'assegurar que existeix veritat, reparació i justícia. Cinquè, instar el govern de l'Estat a modificar la llei d'estrangeria. I sisè, instar a les institucions europees i al govern de l'Estat, en particular, a garantir el dret a migrar amb tot el respecte als drets humans, socials, civils i polítics per a totes les persones.
Molt bé, alguna paraula?
Bueno, simplement jo m'abstindré perquè veig les solucions que és traure la frontera i que travessi tothom, vull dir, les coses s'han de fer amb ordre, pel meu sentit de pensar, amb ordre, i les coses s'han de fer bé. El que no podem fer és obrir les portes. Ara diuen, bueno, que hi ha hagut violència. Bueno, no diré que no, però la violència ve marcada. Vull dir, igual que aquí a l'1 d'octubre van vindre marcats, doncs aquesta gent està marcada. I sabem que la frontera aquesta té molta influència, a part de la Unió Europea, als Estats Units, sobretot la part del Marroc. I bueno, ara doncs, me sembla que han anat, han desmantelat el campament a l'Obèstia i el Gurugú, però em refereixo que la immigració és un problema que el tindrem sempre, però clar, jo veig que obrir fronteres tampoc és la solució. No és, per mi no és la solució. Llavors això crearà un conflicte, que era un problema, vull dir, s'ha de fer d'una manera controlada, ordenada, és bastant complicat i hi ha d'haver molta voluntat. Jo m'imagino que el govern marroquí, degut al suport que se li ha donat amb el tema del Sàhara i tot això, pues, actue més contundent i trau lo marrón a Espanya i a la Unió Europea. Però no és un tema fàcil. Jo en aquest aspecte m'abstindré i la policia realment fa el que realment els hi manen. Vull dir, no crec que els dono ganes d'anar allí a repartir cops i històries. Vull dir, fan el que els marquen i punt, res més. Vull dir, ells fan la seva feina a última hora. Tampoc se'ls pot. Si els hi diuen no golpegeu ni intervingueu contundentment, doncs no ho faran. Vull dir, ells fan el que els manen. I simplement és això, que el tema de la immigració és molt complicat i tothom se renta les mans.
Senyor García.
Bueno, nosaltres, a veure, votarem que no a la moció tal com està, però vull deixar clar que tothom entén que el que ha passat a Melilla és una tragèdia en la que 37 persones han perdut la vida, així que és una cosa que s'ha de tractar amb una mica de delicadesa. I sobretot, me sembla que una situació com aquesta no es pot convertir en un atac genèric a tota la política migratòria de la Unió d'Espanya i de la Unió Europea i de tot el món occidental, pràcticament. No? Jo crec que aquesta és una cosa molt complicada que hem de prendre amb molt de calma. Com vostè molt bé ha dit, això es va tractar, en aquest cas puntual, d'un atac d'unes 1.000-2.000 persones sistemàtic contra la frontera, i em sembla que tots els estats, tant l'espanyol com el marroquí, tenen l'obligació de defensar la seva frontera d'un atac amb força. O sigui que aquesta és la primera qüestió. Jo m'imagino que la situació allí va ser molt complicada i jo no sóc capaç de jutjar el que va passar allí, però jo m'imagino que els policies que estaven allí, que no eren 1.000 ni 2.000, que deien ser 20 o 30 o 100, quan es van trobar en aquesta situació es van trobar també molt apurats i em sembla que van intentar fer el que van poder. La situació va acabar tràgicament, però a partir d'aquí jo em sembla que tractar d'assassinat aquests fets em sembla que és anar molt, molt lluny. Em sembla que és un accident, una tragèdia, una situació no volguda, però un assassinat és una mort premeditada i això em sembla que és una paraula que està molt forta i que nosaltres no compartim en absolut. No? Més quan els esforços que està fent l'Estat espanyol per fer el que pot amb la immigració són enormes. Per donar una xifra, el salvament marítim fa dos anys ja va recollir 20.000 persones del mar i aquestes persones no se'ls torna a l'aigua ni se'ls torna a Àfrica, se'ls acull. Totes les persones que van saltar la frontera aquest fatídic dia estan acollides en centres d'acollida, vull dir que es fa el que es pot, però la situació és tremendament complicada i em sembla que una situació d'aquest caire, plantejar-la com una simplement obrir les fronteres i que tothom pugui migrar sense cap tipus de diguem-li control, entre cometes, me sembla que és una solució molt poc, diguéssim, pensada, no? Perquè està clar que no tenim capacitat per diguéssim, absorbir tota la migració que pogués venir d'Àfrica. Així que s'ha de fer... El programa de la migració és un programa enorme que ens hem d'enfrontar cada any i que necessita una reflexió més pausada que el to que mostra la present la present moció, no? Efectivament, també és cert que sí, el president Pedro Sánchez va fer unes declaracions, diguem, desafortunades, però també val a dir que són les primeres que es fan abans de que surtin a la llum tots els vídeos que s'han vist. I, per tant, immediatament després va matisar-les i les va corregir perquè, efectivament, no tenien el to que correspon a una situació tan tràgica com la que es va viure, no? Però l'estat espanyol està investigant d'ofici, la fiscalia ha obert una investigació i abans de parlar de 37 assassinats, doncs me sembla que s'haurà d'esperar a veure què és el que ha passat i que la fiscalia faci la investigació i tinguem, diguéssim, les raons i tinguem una cosa més sòlida per poder jutjar el que va passar allí. Per tant, me sembla que jo rebaixaria una mica el to. Jo crec que és cert, no ens oposarem, clar, naturalment s'ha de vetllar pels drets humans de tots els que intenten migrar i em sembla que l'Estat ho fa en la mesura del possible. El que passi més enllà de la frontera, pues, directament no som responsables. Sí que podem instar al govern marroquí a que tingui una mica més de cura i més sensibilitat per aquest tipus de situacions, però, claro, hem d'entendre que 2.000 persones contra una frontera és un atac que no és, per exemple, no és comparable a un grup de persones que ven una patera. Jo sempre que entenem la diferència, no? I en aquests matisos és on està la nostra negativa a votar a favor d'aquesta moció, perquè em sembla que aquesta tragèdia s'hauria de tractar amb un altre to i nosaltres no participem d'aquest to.
Senyor Ricard.
Sí, a veure, sí que és veritat que aquesta és una realitat i són unes imatges que jo crec que ens han commogut a tots. Hauríem deixat de ser humans i davant d'aquestes imatges, d'aquestes característiques, no ens commoguéssim, no sé en què ens és el cor i l'ànima, jo crec que no serien persones. Jo crec que tots en aquesta sala això ho compartim. Sí que és cert que la migració és un tema molt delicat i complicat, que avui aquí tampoc no solucionarem, això està clar. Però també cal recordar que aquesta gent no salta la valla perquè vulguin a passar l'estona, sinó crec que fuig d'un infern. Jo crec que si es juguen la vida d'aquesta manera és perquè segurament el lloc on estan l'infern encara és molt pitjor, igual que la gent que ve amb patera, que travessa el mar amb unes condicions i una climatologia sense aliments, sense passant fred i segurament amb hipotèrmies ja arriben aquí molts, a vegades arriben ja desgraciadament morts i per tant jo crec que tot el tema d'immigració sigui per un costat o sigui per un altre és molt delicat, és commòbil i realment són situacions que entenem que s'han de solucionar, que és un problema persistent que s'ha repetit altres vegades i que cal posar una solució a una problemàtica persistent. També s'ha de garantir, evidentment, tots els drets humans i evitar qualsevol tragèdia humana com viscuda a Melilla o viscudes amb anterioritat i, per tant, el nostre vot serà favorable.
Molt bé, el nostre vot també serà favorable. En tot cas, diferenciar dues coses. Una cosa, com sap sempre senyor García, és el que hi ha a les explicacions prèvies i l'altra que aprovem. Vale, llavors, moltes vegades, quan ens fiquem a discutir sobre el tema, anem més als acords que a l'altre. Als acords no hi fica assassinat, hi fica mort violenta, està clar que era una mort violenta, per tant, no parla en cap cas d'assassinat, ni tan sols per una modificació que, juntament amb el grup de Junts, han proposat a la CUP i ha acceptat, que és el tema no de derogar, sinó de canviar, és a dir, de modificar. No, de fer una altra llei, està clar que les coses es regulen per lleis i per tant és que creiem que la llei actual és una llei que és molt, molt restrictiva i som superconscients de la complexitat de tot plegat, però entenem de que les imatges són prou clares i en aquest cas estem parlant de condemnar la mort violenta i per tant la mort violenta entenc que és condemnable. Si hagués ficat assassinat, evidentment no ficaríem nosaltres la tipologia d'assassinat, no som qui per ficar, ho podem considerar. Llavors sí que és cert que està citat, juntament amb el doctor Haladal, a la part d'antecedents, però a la part del que, entre cometes, aprovem, el que acordem com a ple sobirà de la ciutat de Balaguer, no parlem d'assassinat, evidentment, sinó que condemnem la mort violenta, que és un cas bastant, bastant diferent. Sí?
Sí, entenc el que vostè vol dir, em sembla raonable, així que nosaltres rebaixarem la nostra to i també ens abstindrem, però em sembla que vota a favor, no, francament, amb el to que s'ha plantejat aquí, més enllà de les nostres possibilitats. Però el cor de la situació és com el bé ha explicat el senyor Ricard, una cosa són els problemes migratoris, el gran problema que s'enfronta a Europa i amb els drets humans i la protecció d'aquesta gent que fa travessies tremendes per poder arribar a una vida millor, i una altra cosa és el que va passar puntualment a la frontera. Jo crec que, com que això no està ben deslligat, ens estimem més abstenir-nos.
D'acord, doncs passem a votació, si no hi ha més intervenció. Vots favorables a la moció? Abstencions?
El resultat de la votació és 12 vots a favor i 3 abstencions.
Molt bé, passem al punt següent, que ja és l'activitat de control, donar compte dels decrets d'alcaldia del 814 al 984. Alguna pregunta sobre decrets? No?
Sí, tres coses ràpides. El decret 826 de la pàgina 28, que hi ha l'adjudicació del contracte menor de la creació d'identitat gràfica, aquest es va treure licitació, que sí? Es va fer obert aquest?
Sí.
No, més que res perquè després, mirant l'import, que potser són 1.400 euros amb IVA, si no recordo malament, o no m'ho he notat malament. Sí, era 1.500, que no supere els 3.000 euros. Potser s'hagués pogut plantejar a dissenyadors d'aquí Balaguer, potser a veure si... Bueno, el que ha guanyat és de Lleida.
No, quina és la creativa?
No, és que no voldria dir el nom.
Ah, no, aquest. Jo pensava que parlaves de l'altre.
No, aquest. Ah. Més que res amb el sentit de que, com que són imports que potser ens podem evitar fer una licitació oberta i tenim gent bona aquí a la ciutat, jo crec que... I que altres vegades ho han fet, vull dir que em consta que ho han fet. Sí que és veritat que simplement una reflexió en aquest sentit. Després, el decret 850 de la pàgina 86, que ja, bueno, és en relació amb l'obra, eh? Hi ha l'aprovació de la certificació de l'edifici de l'antic molí de l'Esquerrà. L'estudi d'inundabilitat, sabem en quin punt està?
No. Teòricament es van comprometre des de la CHE a tindre la finals d'abril. Quan va arribar a finals d'abril vam tornar a demanar, des d'un punt de vista tècnic l'arquitecte i des d'un punt de vista polític nosaltres també vam fer la petició. Ens van dir que disculpem, que a finals de maig no va arribar. Vam tornar a fer la petició, vam dir que, home, que ens havien dit un termini, que era un altre, tal. Van dir que estaven enllistint-lo i que a finals de juny, fins a les 12 de la nit tenen temps, per tant, si avui a les 12 de la nit no ha arribat, demà tornarem a...
Això la CHE?
Ah, per tant, és la CHE.
Però vam encarregar amb una empresa un estudi.
Sí, el tenim parat. Aquí el tema està... Nosaltres el que vam encarregar és l'estudi hidràulic, però per saber l'estudi hidràulic necessita l'estudi hidrològic previ. I l'hidrològic, per entendre'ns, és com hi haurà la confluència de tempestes i per quines conques baixarà aigua i com s'arribaran a trobar. Per tant, quin és el cabal que dona la sortida. I després l'empresa que nosaltres tenim contractada és que ens digui aquest cabal que ens diuen que haurà de passar, com passarà per Balaguer. Aquí hi ha molts paràmetres, una és la velocitat, és a dir, si passa amb més velocitat hi haurà menys alçada, etc. Per tant, caldrà tindre en compte doncs, que baix tens gespa, que tens carrers asfaltats, que tens bé, diversos paràmetres, però ells no poden fer la part hidràulica sense saber quina és la part hidrològica, és a dir, quanta aigua arribarà pel Segre o pel Sió, que ells han ficat, diguem-ne, que la tempesta perfecta està a totes les capçaleres de tot arreu, és a dir, que arriba tota l'aigua del món a Balaguer amb un no-re, per tant, ells han de justificar això amb aquest estudi hidrològic, i clar, no té molt sentit fer l'estudi hidràulic amb les dades que tenim ara si ells estan fent la revisió hidrològica, perquè voldria dir que quan haurem acabat, haurem arribat a unes conclusions, haurem pagat l'estudi i llavors ens sortiran ells i diran, ei, que ara és un altre número i haurem de tornar a començar a fer un estudi nou. Per tant, tornarem a insistir, però ja dic, està a casa seva això.
Vale. El decret 937, a la pàgina 313, hem vist que han tret a licitació el pla director del Monestir de les Franqueses.
Sí.
Si no recordo malament, al seu dia, quan el privat va cedir a l'Ajuntament el monestir, tot l'espai, s'havia de firmar un conveni o fer un consorci amb la Diputació?
Està previst que es poguessin fer consorcis, però hi va haver l'Arsal que va impedir fer consorcis, per tant ningú pot fer consorcis i per tant el que es va fer al seu moment, primer es va fer una mena d'estudi de com està el monument en si, val? Que això ja ho tenim, de com està el monument en si, i ara el que ens falta era un pla director. Tot el que s'havia anat fent abans que hi hagués la sessió no havia passat, diguem-ne, per la part de cultura, etc. Per tant, s'ha necessitat un pla director que pugui tindre una tramitació que permeti, per una banda, legalitzar tot el que tens ja fet ara i, per altra banda, poder preveure què és el que necessitaràs. No? I en aquest cas, segurament, hi haurà espais nous o algun edifici d'interpretació. És a dir, el pla director el que ens dirà és com aquella zona s'ha de tirar endavant. Altra cosa és com se financia, diguem-ne, el que s'haurà de fer a posteriori, no? Que aquí pues, estem, evidentment, en contacte tant amb Cultura com amb Diputació, però el tema consorci, que és el que estava previst, deixant a part que faltaria que hi hagués la voluntat dels altres membres, per poder-hi, perquè que pactés amb nosaltres que faríem un consorci.
Teòricament, al seu dia, quan se va cedir, hi havia ho va cedir amb aquest condicionant.
Sí, evidentment, però nosaltres sols no podem fer un consorci.
No, sí, però ho dic en aquell sentit que està damunt de la taula de Diputació, llavors és per saber veure si s'havia arribat a fer o no.
Teòricament, el consorci que s'havia de fer era Diputació i Generalitat. Per això, si em fa la broma, però això és com casar-se, no? És a dir, tu sos de fora i dius, me vull casar. Si no ve ningú, sol no et cases. Llavors, clar, tu et vols consorciar. I tu has agafat el compromís que et consorciaràs, però clar, falta que els altres també vulguin consorciar-se, però és que no estem en aquesta partida, perquè representa que els consorcis a dia d'avui no els podem encara activar. De fet, aquí mateix, per exemple, que teníem el de dalt de l'Observatori del Montsec, va acabar agregat al Consell Comarcal i va desaparèixer com a consorcis. N'han quedat ben pocs de consorcis, la majoria han quedat fora, el Patronat Català per Europa, tots aquests van acabar desapareixent com a consorcis amb la llei i assignat, en aquest cas, a la institució que tenia la part més gran, me sembla, per això en el cas del Consorci del Montsec, entre el Pallars Jussà i la Noguera, va acabar diguem-ne, depenent directament del Consell Comarcal de la Noguera.
Però si es pot aconseguir finançament, perquè seria bo que es pogués potenciar tot aquest entorn. I després, al decret 961, a la pàgina 384, que Ferrocarril sol·licita una llicència per poder adequar la rampa d'accés a l'estació de tren, més que res saber a veure com està aquest tema del tema de tramvialització. Sí que és veritat que l'últim, vam fer el pressupost i ens va fer una pinzellada molt ràpida, però sí que ens agradaria saber si poguéssim fer una reunió per saber en quin punt es troba, perquè clar, han passat uns anys i estaria bé saber a veure on estem i quina pot ser la previsió perquè realment això es pugui portar a terme.
Per poder fer una reunió que sigui útil, necessitaríem esperar a que passés la reunió que tinc amb la subdirecció de l'àmbit, que és, me sembla recordar, el 18 de juliol. Per tant, si li sembla bé, a la setmana següent convoco els grups i us explico com està. El que passa és que ara us hauria de dir que hi ha molt bones intencions, però que falta la concreció, i entenc que la concreció haurà de sortir d'aquella reunió, i si no ha sortit, doncs ja haurem de prendre altres mesures, però ara us puc explicar coses, però vull dir, tampoc no...
No, és més que res, podem fer una reunió que realment puguem saber els grups de l'oposició en qui pugui estar.
D'acord, perfecte.
Ja està.
Sí, doncs passem al següent punt de l'ordre del dia, que són el de pregs i preguntes. Hi ha algun preg, alguna pregunta? Sí?
Sí, jo el tema aquell que vaig parlar ja fa temps del tema de la part de dalt del barri nou, vale, abans de la giradeta del carrer Ponent, en aquella zona. Ara últimament no sé el per què hi ha cotxes aparcats a l'altre costat, a damunt de la acera, i a més hi ha uns conos allí vermells que no sé què és, però allò, clar, allò és un embut. Arribarà, i ho estic dient fa molt temps, si no posem una banda rugosa tindrem un disgust, perquè ara ja hem de circular més cap a la part del mig i cap al cantó que aparquen, i llavors vull dir, jo m'hi he trobat personalment dos frenades ja. Només això, poseu bandes rugoses i sobretot la punta que puja del barri nou cap dalt, del barri nou parlem d'on hi ha el taller de l'Estel a l'altre costat cap dalt, evitar aparcar abans de la curva, o sigui, marcar ja la ratlla groga allí, que només sigui la recta, però és que l'altre cantó està aparcant cotxes i furgonetes. Jo hi ha aquell tram que aparquen, vale, però després hi ha la curva, allí aparquen cotxes i furgonet. Jo ja fa temps que ho dic, no voldria que hi hagués cap, cap desgràcia, l'únic que em preocupa és això, vull dir, simplement és això, i les sedes són molt estretes allí, doncs simplement comento això, res més. No.
En principi ja ho vam dir al seu moment, pensàvem que tardaríem menys amb el tema de la pintura de passos, que de fet ha començat aquesta setmana, i era dels temes que havíem de fer a posteriori, perquè primer volíem senyalitzar tots els passos per després explicar en tot cas els reductors allà on tocava, no? I per tant estàvem pendents d'això. De fet, en aquella zona se farà entre aquesta setmana i l'altra també, de fet ja han començat a pintar davant del seu passat, davant de l'Estel, aquella part ja està pintada. Per tant, confiem que el ple de juliol ja no calgui que faci la mateixa petició.
Estan aparcant a la seda a l'altre costat. I a més a més hi ha uns cònols que no sé qui els posa, i allò és un embut, vull dir, és un coll d'embut, ha dit, pugi algú que... Hi haurà un susto.
D'acord. Perfecte. Alguna pregunta més? No? Sí.
Jo tinc 4 o 5 preguntetes. En el darrer ple vam comentar a vostès que faltava un informe per poder fer les bases de licitació del projecte del Col·legi Mont-roig. Ja està aquest informe realitzat i es pot començar ja a fer les bases?
No, les bases s'estan fent. El que diem és que ens faltava un document.
Ah, falta un document.
Igualment, perquè sabíem el que dia el document, malgrat no haver-lo rebut, ara però... ho tenim tot. Ens han fet una petició ara d'uns papers, que no sé què, sí que ho tenim, vull dir, no hi ha cap problema, ja els hi passarem, però les bases estan pràcticament acabades.
D'acord. Després, la pantalla aquesta que mesurarà el consum energètic de l'edifici de la paeria, estarà en actiu aviat?
No és de l'edifici de la paeria.
Perdó.
És dels edificis que estan monitoritzats per un programa amb l'UDL.
Sí.
Aquí el problema que tenim és que hi ha hagut problemes per part dels que la feien, que no som nosaltres, en aquest cas nosaltres només fiquem l'espai, i això ho fa l'Universitat de Lleida, ho té amb una empresa que és la que està fent això, i no sé per què encara no se n'han sortit. De fet, nosaltres havíem demanat per poder ficar informacions que fessin referència, encara que fos a temes d'energia, tal i qual, perquè tindre aquella pantalla allí parada, doncs va, el primer dia d'acord. Llavors ens van fer unes fotos que tampoc també eren millorables, per tant, per tenir aquelles fotos fixes ja vam tancar i no cal gastar llum. I en principi ja dic que estem pendents de que ells la tinguin activa, perquè ha de ser un principi pel que van dir, pel que van dir, les connexions sí que els hi funcionen, és a dir, el monitoratge estan rebentades, és a dir, aquesta part els està funcionant. El que no sé quin problema tenen és que no acaben volcant a la web. Per tant, si connectem, ho surt només aquella foto que hi havia de Balaguer, etcètera, i ja dic, per tenir una foto de Balaguer ficada allí fixa no val molt la pena. Per tant, estem pendents de que ells acabin d'arreglar-ho.
Després, respecte a l'informe de l'Àngel Guimerà, vaig estar parlant amb la persona que ho està portant i va comentar que no podria acabar de desenvolupar l'informe perquè faltaven algunes dades a nivell de Consell Comarcal, de Paeria i de departaments. S'han pogut facilitar aquestes dades?
La veritat és que l'altre dia, quan va vindre el conseller, justament hi vam parlar amb ell i es va comprometre, perquè hi havia un tema de protecció de dades que no compartim, pel tipus de dades que necessitem no creiem que siguin subjectes a aquesta problemàtica, però en principi va agafar el compromís, vam passar llavors la petició directa i estem pendents de rebre-la.
Part del Consell Comarcal de la Paeria se pot facilitar en breu?
De la Paeria ja està i tot, Sí.
Gairebé fa un mes, no és, vull dir... No...
Sí, no de la Paeria perquè...
No sé si en aquest mes s'ha pogut facilitar.
Sí, de la Paeria més que res, com que era una persona diferent la que ho porta respecte a la primera, doncs va tenir una petició una mica diferent del que teníem.
Sí, i després les dades de la Paeria són sobre llars d'infants, ja us ho diré, sobre dades. I tampoc havíem acabat, és a dir, quan això es va demanar vam dir, doncs esperem a tenir les d'inscripció d'aquest curs, que és el que es demanava, i tampoc no es tenien. Per tant, sí, les de Paeria no són problema, són les altres.
Després també volia preguntar com està el procés de selecció de les places de la Guàrdia Urbana. Si ha finalitzat ja...
Ja s'han fet... Fins i tot les proves mèdiques.
Perdó, l'oposició.
que s'han fet les proves mèdiques, per tant, ara, no sé... Sí, no? Dia 18, 15 dies falten per les incorporacions.
Per les incorporacions. Aviat hi haurà el sumatori de punts i tot... I...
No, ja està tot fet, està tot fet. Ah, això, no, això ja fa temps que està fet, faltava fer les proves mèdiques... S'han fet les proves mèdiques, les han superat i, per tant, representa que ja les persones ja ho saben, per entendre'ns, ara falta...
Llavors, però si les ha demanat, que sigui oficial...
El dia 18 s'han d'incorporar ja.
Sí.
Ah, d'acord, o sigui, el dia 18 ja entrarien...
Incorporació, ja estem parlant d'incorporació.
Part de la plantilla, d'acord. Vale, perfecte. I per acabar, respecte al refugi d'animals, faltava la tramitació ordenativa d'acceptació de la documentació de l'expedient. Ja està això resolt?
No.
No?
No hem rebut encara.
Res més per la meva part.
D'acord. Gràcies pel PSC.
Jo, per la meva part, tinc un prec, i és que és un prec sobre un tram de circulació en el que és un lloc per on jo passo sovint i he tingut ja un parell d'incidents que quasi porten a un accident i si m'ha passat a mi suposo que a molta gent li deu passar, no? I es tracta, potser el que voldria és que et donguessin una allada a veure si es pot fer alguna cosa per millorar la situació. Es tracta en el creuament que hi ha del Gregori Marrañón quan arriba a la plaça Lope de Vega. Allí hi ha un stop amb molt poca visibilitat i molts cotxes venen a molt de pressa i entren a la plaça Lope de Vega pràcticament sense mirar. I si tu estàs intentant sortir de la plaça per allí, pues ja és molt fàcil que hi pugui haver un incident. I potser valdria la pena pensar si és possible ficar allí un reductor perquè la gent que ha de fer l'estop pues que no surti d'allí a tota pastilla. No? I potser valdria la pena pensar-ho, no sé. Jo crec que... A mi m'ha passat que he tingut un parell de sustos i valdria la... Vamos, ha anat un tris, eh?
Farem mirar.
Bona nit. Bueno, jo comentar-vos una petició que ens fan arribar. El mes de juny és un tema d'impostos i taxes i demés que, clar, s'ajunten, per exemple, el mes de juny dos imports molt grans, un és l'IBI, els que tenen domiciliat, perquè sí que quan no està domiciliat tens la carta de pagament i tens un marge per pagar, però els que estan rebuts domiciliats i tal, per exemple, l'IBI passa l'1 de juny i residus passa el 3 de juny, que són dos imports grans i coincideixen amb molts pocs dies. I el mateix passarà a 31 d'octubre, que passarà en l'IBI, 4 de novembre, que passarà en residus, diguéssim. Són un impost i una taxa, que són dels imports més elevats que tenim, i al coincidir em feien que us traslladés si hi hagués possibilitat de que aquesta domiciliació no coincidís tant en tractar-se de que són les taxes tan grans i que, clar, són dos mesos potents.
Aquí, quan aprovem el calendari fiscal, és en el moment que teòricament ho podem canviar, que això és a finals d'un any per tot l'any següent. Aquest any ja ho tenim aprovat, diguem-ne, de l'octubre o del novembre, on se marquen quins són els períodes. Ja ho repassarem perquè, en principi, teníem ficat que hi hagués...
Que hi hagués
no coincidència,
exacte,
llavors
que
sí que és cert, no sé si que no haguessin canviat alguna cosa, la Diputació no ha canviat res, no?, de període de pagaments, ho dic perquè en principi l'IBI, com que el passen des de Diputació, però jo sé que quan vam fer lo del calendari miràvem de que hi hagués coincidència, diguem-ne, d'impostos dins del mateix mes, si hi ha aquesta podem mirar-ho, però haurà de ser...
L'IBI és l'1 de juny, 4 d'agost, 31 d'octubre, a la web surt. I llavors, clar, a nivell de residus ens coincidirà dos vegades aquest any. El juny ha coincidit. I, clar, sí que és octubre i novembre, però és 31 d'octubre i 4 de novembre. Hi ha un marge de 5 dies que acaba sortint del mateix show, no? Quasi sempre. I, per tant, clar, si es pot tenir en compte per la pròxima vegada que
s'hagi de fer. No, això de fet, ja dic, quan
ho
miram tresoreria, vam ficar...
És una gran càrrega.
Vam ficar, diguem-ne, tot el calendari justament per intentar que no hi hagués acumulacions i llavors tens el de vehicles, els separes, etcètera. O sigui, vas dividint-ho. Si hi ha hagut alguna coincidència o alguna cosa, podem mirar. De fet, normalment mirem més els nostres, no?, els que gestionem nosaltres, que puguin tindre el calendari que toqui, però si n'hem de moure algun perquè coincideix, doncs se pot moure, cap problema. Molt bé. Per part de Junts?
Sí. El primer tema és el carrer Cervantes. Vist que no... vist que no han entrat els pressupostos o de moment encara no es tiraran endavant, sí que els tornem a fer la petició de poder estudiar, de fer el pas marcat en pilones, com se va fer al camí dels Gerals, perquè realment hi ha algun tram que no hi ha vorera i clar, allí els cotxes aparquen molt elaborats a les façanes i llavors els vianants passen quasi bé més pel centre i això pot provocar que algun dia tinguem algun susto. Llavors sí que els faríem aquesta petició de que poguessin estudiar de fer aquest carril peatonal marcat en pilones. Després de refinar l'Institut Almatà, que els van fer aquelles peticions que ens van fer des del centre, aprofitant que tenen els pintors, recordin que els van demanar de pintar la baixada, van demanar també el tema de les pilones, aprofitant que si fiquen pilones al carrer Cervantes a la pujada, quan gires del pont nou, que per poder creuar el pas de vianants, i el tema dels bancs, que això no, desconec si s'ha fet o no s'ha fet, però bueno, aprofitant que comentàvem els tres temes de l'Almatà, doncs comentar-ho. I després, del carrer Barcelona, referent a les obres, clar, s'ha actuat amb tot el conjunt, segurament per reduir terminis i perquè segurament portaven un bon ritme d'execució d'obra. El passe que sí que la pregunta que fem és si s'han pogut reunir amb els comerciants per saber si han tingut molta afectació en quant a poder accedir als comerços, si potser han tingut si tenen algun problema en quant a càrrega i descàrrega. No sé si s'hi han pogut reunir, vull dir, és... Sí, però com que potser s'han fet els dos trams i també després potser que nosaltres no érem coneixedors de que també agafés la plaça de l'Olivera, per dir-ho d'alguna manera, i un tros del carrer Barcelona que no actuem, clar, potser s'ha acabat d'agafar segurament per tema d'instal·lacions i per tema de connexions s'ha tingut sí. De fer, vull dir, no ho discutim que no s'hagués tingut de fer, el que passa que potser sí que s'hagués pogut esperar una miqueta, tindre més avançat els dos trams, no sé si s'han pogut reunir per bueno, per...
Hem anat tenint contactes a nivell individual, diguem-ne, i s'ha anat parlant i s'ha anat passant per tot arreu i s'ha anat preguntant. El que sí que és veritat és que l'objectiu que teníem és que el màxim temps possible estigués obert l'Almatà quan dona cap al Barcelona, que s'ha pogut tindre el màxim de temps i ara havia d'estar un temps tancat perquè s'operava justament allí, però després s'ha tornat a obrir justament perquè tots aquells comerços tinguessin la possibilitat de la càrrega i la descàrrega, perquè si no era molt complicat perquè queden culs de sac pels dos costats, sobretot per l'Almatà, que és més estret, i en principi, ja dic, que s'havia de tancar el mínim temps imprescindible aquella part per poder tornar a reobrir, perquè entenem que és el que dona aire en aquesta zona. Hi ha tots els comerços que hi ha entre l'Almatà tirant cap a la variant i a part hi ha els que hi ha molt a prop d'allí, hi ha carnisseries, hi ha bars, hi ha llibreries, etc. I tots aquests han de poder estar servits des d'allí, diguem-ne, i arribi de forma més fàcil. Me sembla que s'ha de tornar a obrir un dia d'aquestos, perquè un mes passa ràpid i van tancar fa dues o tres setmanes. Vam demanar a l'empresa que fos el mínim temps possible, perquè entenem que és la sortida racional, diguem-ne, no? La que permet donar tot aquest servei, i en quant als comerços el que s'ha fet és s'ha anat passant, s'ha anat parlant amb tothom. Les problemàtiques, com podeu suposar, són diferents per cadascun. Sí. Hi ha gent que ven el que ven habitualment, hi ha gent que si són coses de pas i passen menys, les terrasses s'han hagut de traure, per tant, és complicat. El que passa és que sempre que es fa un carrer, clar, el que s'ha de preveure és que després estarà tan bé i tan bonic que augmentarà l'activitat.
Vale, llavors, referent al projecte, quan es va aprovar el projecte, no, quan ho vam preguntar no estava clar si hi hauria només un sentit, si hi hauria doble sentit, establir una línia d'aparcament, no sé si ja ho hem pogut estudiar, ho hem pogut decidir, com acabarà sent el carrer.
Està estudiant-se, hem parlat també, aprofitant que tenim l'empresa que ha de fer lo de l'estudi d'aparcaments a la ciutat i tal, també hem preguntat, perquè clar, una cosa és el que et sembla, l'altra és totes les connotacions que tenen la resta de carrers. De fet, el carrer Barcelona semblava que havia de ser un drama quan va ser direcció única entre el Sagrat Cor i el passeig. Ens hem acostumat, per entendre'ns, ningú troba, diguem-ne, estrany, i és un carrer que té un tram de doble direcció, un tram d'una direcció i després una altra vegada dobles direccions. Per tant, no pots entrar de la variant i anar fins al carrer Urgell, sinó que has d'anar a la plaça Sardana i a buscar Fleming o tirar per dalt, no? Per tant, hem volgut fer aquesta consulta una miqueta perquè el que nosaltres prevèiem, el que ens semblava, doncs a veure si realment estava prou, prou justificat i esperarem una miqueta que diguin, després farem i comunicarem, però vull dir que una miqueta pugui tenir una opinió una mica més independent, perquè a vegades els balaguerins i balaguerines doncs, estem molt habituats amb una certa mobilitat i et sembla que fer uns canvis en un cert lloc pot ser molt gravós i després igual resulta que no, perquè de fet hi ha hagut llocs que s'han canviat, etcètera, etcètera, i tampoc no ha passat gaire més.
D'acord.
Sí, està? Molt bé, doncs amb això donaríem per acabat el ple. Si algú de la sala vol fer alguna pregunta. Sí?
Bona nit. Jo sóc un veí de la carretera Camarasa i fa molt temps que ens estem, no queixant, evidentment, però aguantant les carreres, que es fan carreres, autèntiques carreres, per la carretera Camarasa. Amb cotxes, amb tubos d'escapament lliures, que llancen inclús foc. Vull dir, tal qual. Jo des de casa ho veig i fan carreres. Ja no parlo de la part del parc, perquè el parc ja és un despropòsit, cada dissabte a la nit, cada divendres a la nit, etcètera, etcètera. Però bueno, això és un parc, és una part que afecta menys, entre cometes, a la carretera de Camarasa, però el que sí que em preocupa és la carretera de Camarasa. O sigui, surten del pas nivell, se fiquen en paral·lel i fins al canal. I llavors això sí que me preocupa. I són tres vehicles. O sigui, no són 22, són tres vehicles. ¿Vale? I sempre són els mateixos. Tubos d'escapament, però a les 4 del matí, a les 12 de la nit, a migdia, a les 5 de la tarda, o sigui, és un despropòsit total. Jo no sé si ho han detectat la Guàrdia Urbana o algú, ho ha detectat, però de veritat que és molt caòtic. Entre els pitassos del tren i les carreres dels cotxes, de veritat que anem bastant servidets en aquella zona.
Se'ls han sancionat més d'una vegada.
Bueno, doncs continuem. Avui a les 3 de la tarda.
Que s'haurà de mirar perquè justament és un lloc on hi ha reductors.
No, però és que hi ha reductors, hi ha un col·legi.
Sí.
És que és igual.
No, el col·legi se'ls infot, però...
No, però vull dir que
reductors,
no respecten
horaris. Que justament hi ha.
Sí, però vull dir que no respecten horari. No, bueno, els reductors aquells se'ls passen per l'esquerra tranquil·lament. Vull dir que quan surten del pas nivell se foten a l'esquerra i tiren per l'esquerra. Vull dir que no els evita res. Llavors, la veritat és que és bastant caòtic, perquè ja dic, és que és fora d'hores. Dius, bueno, és a les 5 de la tarda, dius, bueno, molesta, però entre cometes. Però és que a les 12 de la nit, a les 4 del matí, a les 6 del matí, a totes hores, és que a totes hores. I tubos d'escapament, ja et dic, n'hi ha un en concret que llança foc, o sigui, quan accelera, a part de que quan deixa, fot unes petarreres que es garrifa, llança inclús espurnes de foc. No sé si es pot evitar d'alguna manera.
Prenem nota i fem mirar i mirarem allí a veure si potser aquells reductors poden ser una mica més alts, perquè realment normalment els reductors, quan vas amb cotxe, més a més d'aquests que van tunejats, clar, de seguida et xafes.
No, aquests...
Allargar-los.
L'únic que els frena és el pas nivell. Una vegada han passat el pas nivell, se fiquen a l'esquerra i tiren. I llavors, el que és els pivots aquells... No els afecten per a res, perquè ja et dic, tirem per l'esquerra.
Per això dic que es poden allargar de punta a punta.
De costat a costat.
D'acord.
Merci, bona nit.
Perfecte. Alguna pregunta més? No? Molt bé, doncs anem per acabat el ple. Ens retrobem a la informativa del juliol i al ple del juliol. Gràcies.